Molt benvinguts, mosseguis. Nou especial Minuts Mosseguis d'estiu previ a la inauguració de la temporada 18, que serà aquest divendres. Benvinguts tots els que esteu. Ara compartiré... mira, ho vaig a fer mentre parlo, així tope de professional. Doncs això, avui un Minuts Mosseguis especial. Tenim la sort de tenir l'amic i company Albert Bendicho. Hola, Albert, què tal, com estem?
Hola, què tal? Estem molt bé.
Molt... Hòstia, quan feia que no venies a Mossega la Poma?
Jo només havia vingut una vegada i deu fer uns 5-6 anys, alguna cosa així.
Sí, encara estaves... Encara treballava amb la mateixa empresa.
Sí, exacte.
Que ara ja no és així. Molt content que hagis tornat. Em vas escriure l'altre dia: tio, que hi ha un munt de coses, hi ha dos tios penjats a la ISS que no poden tornar, hi ha moltes coses a parlar de la carrera espacial. Sí. I és un tema que, del qual tu, pues, jo no diria que ets no només aficionat, ets expert. I a mi m'agrada molt. De fet, aquesta primavera vaig estar al Kennedy Space Center. Que tenia coses que preguntar-te, també, del Kennedy Space Center. Jo sé que tu també hi has estat, no?
Sí, parlarem. Anys, ja. Però vaja, ja. Sí, ho recordaré sempre.
Sí, jo també. Jo també. Doncs de tot això parlarem una mica avui, de l'estat de l'art de la carrera espacial. Parlarem de SpaceX, de Starship, de l'Starliner i els astronautes penjats a l'ISS, i d'un llançament que està ja, no sé si està programat per aquí uns minuts, de Polaris Dawn. Sí. Com a mínim parlarem d'aquests temes, que són, o sigui, anem amb l'estil Marc, tenim un cutre guió que no té res.
Aquí jo afegiria en la llista de temes que has comentat, penso que n'hi ha un que és significatiu, que crec que acaba de se'n parlar de més, que és Blue Origin. Ha estat molt tapadillo, diguéssim, durant molt temps, i l'únic que se sabia és que en Jeff Bezos hi estava tirant milions i milions dels que li sobren, però últimament estan passant coses, ja ho comentarem.
Mira, jo et proposaria començar parlant de Blue Origin. Oh. I t'explico. Quan vaig estar al Kennedy Space Center, que, diguéssim, per la gent que no hi ha estat i que tingui en ment anar, fins i tot amb nens, amb els crios, que jo crec que és una experiència amb nens que s'ho passen genial, hi ha com dos parts, vale? La part, diguéssim, família amb nens, que és com un parc d'atraccions, entre cometes, perquè no és un ben bé, és un parc d'atraccions de ciència, vale? De ciència de l'espai. És molt xulo, pots reviure el llançament del Columbia des de dintre, que bueno, és curiós, no? Hi ha molts elements de la història de l'espai, dels Apollo i dels transbordadors espacials. Si ho fas en temps, pots fer que els teus nens puguin parlar amb un astronauta de veritat, perquè fan de forma que cada dia que està obert al Kennedy Space Center, doncs tens astronautes que han anat a l'espai, que fan xerrades amb els nens, que això està superbé, jo crec que és molt emocionant. I a més, si vols anar una mica més enllà, això parlo amb una mica d'adults, hi ha una visita que es fa amb un autocar dintre del recinte del Kennedy Space Center, però fora de l'àrea d'aquesta àrea, diguéssim, més de parc temàtic, no? Que visita a les torres de llançament, les oficines centrals de la NASA i el gran hangar on es munten els diferents coets, no? I és una visita que és bona per la ciència, o sigui, bona per l'espai, i és bona per si t'interessa la natura, perquè dintre del Kennedy Space Center hi ha 7.000 cocodrilos, ¿vale? O dic, caimans, no? Perquè és una reserva natural. Ja el Kennedy Space Center té la part, diguéssim, pública, no? I després té la part militar, té una part que toca a la part militar. Òbviament aquí no s'entra en la visita de l'autocar aquest que està 3 hores o 2 hores llargues fent la visita, i que val molt, molt la pena. I per què t'ho explico? T'ho explico perquè just abans de fer l'entrada en l'àrea restringida del Kennedy Space Center, tota la part de la carretereta que et porta cap allà està plena, plena d'oficines, d'hangars, de llocs de Blue Origin. No els deixen estar dins. I els tios s'han ficat a les portes, tio. Tenen 50.000 facilities, no? O sigui, llocs, no? Allà. I no entenc per què no els han... Bueno, suposo que no els deixen entrar perquè no deixen entrar. Hi ha més SpaceX dintre. perquè hi ha torres de llançament de SpaceX que no pas de Blue Origin.
Bueno, de fet, Blue Origin ara sí que ja està preparant el seu entorn i, de fet, Blue Origin tenia més fàbrica i més capacitat de construir que el que té SpaceX actualment en el seu Starbase, que és com li diuen a Boca Chica, a la frontera amb Mèxic, que és on estan posant el seu propi sistema de desenvolupament per Starship.
Això està a Texas, no?
Sí, està al sud. O sigui, vas per la costa americana, vas baixant per la costa est americana, just quan arribes a la frontera amb Mèxic, allà, en plan, un quilòmetre més amunt o dos, no crec que sigui gaire més.
És on s'acaba el mur del Trump, no? Just ja...
Exacte, exacte. Sí, de fet, hi ha fotos del mur del Trump allà, arribant a l'aigua, just en allà. I, de fet, estan molt a prop, perquè, clar, el que els interessa amb ells és estar, com més al sud estàs, més a prop de l'equador estàs, i, per tant, més t'ajuda la rotació del planeta a entrar en òrbita. I, bueno, a Florida pues, no està tant més al nord, i, bueno, i també els hi va bé, és el tradicional. I allà Blue Origin fa temps que hi té presència.
El projecte del Jeff Bezos, com va?
Doncs la veritat és que bé, o sigui... Ha estat durant molt de temps que Blue Origin era allò, el tapadillo, i moltes vegades se'n feia conya dintre dels fanboys de SpaceX, perquè en plan, mira, ja està ficant milions a patades, van començar abans de SpaceX i estan molt més enrere que SpaceX. Però ara estan preparant ja el... Bueno, tenen i han estat llançant ja diverses vegades el New Shepard, que és un coet més o menys petitet, amb el que van enviar el William Shatner de Star Trek a... Bueno, fer una volta a l'espai, allò arriben, pugen a la Kármán Line, van recte, cap amunt i cap a baix, que és una cosa que sí, és un coet, sí, arriben a l'espai perquè passen la Kármán Line, que són 100 quilòmetres d'alçada, però la veritat és que comparat amb un llançament orbital, té relativament poc a veure i és bastant més senzill.
Van fer un llançament de màrqueting. Vale.
Sí, bueno, a veure, la veritat és que és una cosa que en si està molt bé i, de fet, van fer aterrar el coet que havia de portar gent i ha fet anar i tornar gent, que està molt bé. Però vaja, no deixa ser que comparat amb el que estava fent SpaceX, de fet, el llançament amb tornada del primer New Shepard el van fer, crec que va ser setmanes abans de que SpaceX aconseguís el seu primer aterratge. I bueno, Jeff Bezos es va omplir la boca dient, hem sigut els primers a aterrar un coet. I bueno, després SpaceX va dir, hem sigut els primers a aterrar un coet, bueno, una primera fase d'un coet orbital, que és una cosa molt diferent. Però bueno, passant al món dels coets... Digues.
No, deia, perquè la gent es faci una idea, la distància, o sigui, la distància aquí és molt crítica, ¿vale? No és el mateix 100 quilòmetres que 400 quilòmetres, ¿vale?
Hi ha una cosa molt més important que la distància, sí, és la velocitat horitzontal.
La velocitat horitzontal.
Exacte.
Tens tota la raó. Mira, jo com a radioaficionat que sóc, utilitzo els satèl·lits per emetre i és a dir, fem emetem i rebem informació per satèl·lit, vale?
Ja et vaig sentir que vas amb l'antena apuntant als satèl·lits, no?
Correcte. De fet, un dels satèl·lits de més baixa òrbita és la pròpia ISS, que està a uns 400 quilòmetres, vale? Però la tia va follada, o sigui, va parlant així clarament, va a 27.000 quilòmetres per hora i és molt, molt catxondo, això depèn una mica de la freqüència, bueno, hi ha diversos paràmetres, però hi ha efecte Doppler. Jo haig de canviar la freqüència de recepció en funció de si la ISS s'acosta cap a mi o s'allunya de mi, perquè no puc mantenir una freqüència única, sinó que ell sí que treballa amb una freqüència única, però jo els escolto amb freqüències inferiors abans de que m'arribi i superiors quan la ISS marxa, no? Que per cert, una de les... Això hi ha aplicacions per seguir els satèl·lits i tota la història, però una de les coses més emocionants per a un radioaficionat que li agradi a més l'espai és fer una comunicació en base als repetidors que hi han instal·lats a la ISS de nit, perquè la veus creuar, sí, i la apuntes amb l'antena visualment, no necessites cap aplicació, saps? Que és molt divertit.
Bueno, això ha de ser just quan s'ha fet de nit o abans que es faci de dia. Si és plena nit no el veus, perquè el que en realitat veus és el reflexe del sol, perquè està
clar
que li toca el sol i a la resta del cel pues, ja no hi ha el sol.
I el marge és petit, perquè com està a una poca alçada relativa, aquests 400 quilòmetres, vol dir que l'ombra de la Terra de seguida la tapa. ¿Vale? Hi ha una aplicació que es diu ISS Tracking, que la fem servir als radioaficionats, i també la gent que li agrada l'espai, que també segueix altres satèl·lits, no només la ISS, i és molt bo perquè a part de que veus el posicionament del satèl·lit, quan passarà. Pensa que amb el teu màxim horitzó possible, visible, en el cas que estiguessis en un lloc molt bo i la ISS passés molt, molt, molt vertical, tens 6 minuts a tot estirar. Després la ISS se'n va, vale? I això perquè ho explica. Ah, perquè té càmeres. Pots veure les càmeres en directe de la ISS. És molt xulo. És molt xulo.
Jo a vegades bueno, m'ho poso així de fons.
Sí, 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 sí.
Allà és super chill. Que això sí, les càmeres el que tenen és que la meitat del temps no ensenyen res, perquè quan estan de nit, pues, bueno, per molt que la Terra hi hagi llum i tal, no, les càmeres no arriben a captar-ho prou bé perquè són càmeres normals, no són càmeres especials. És un experiment que van fer de posar càmeres comercials. Crec que no van arribar a dir la marca, però vaja, eren càmeres comercials sense cap tipus d'adaptació, simplement posats a darrere d'un bon vidre que l'aïlli de l'exterior i apuntant cap a la Terra. És una passada.
Les imatges són de bastanta definició,
sí.
O sigui que val molt la pena si esteu aquí. Una salutació, perdoneu, una salutació a la gent que esteu en directe seguint-nos per YouTube. Si ja sé que molts estareu seguint-nos per YouTube camufladament perquè esteu treballant, però si podeu, el que s'ho pugui permetre, si diu hola o diu alguna cosa, doncs mira, sempre fa molta gràcia.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, Blue Origin. No sé si vols comentar alguna cosa més o saltem de
sí,
Provedo.
Estàvem parlant que havien fet-lo el New Shepard i es van adelantar a l'aterratge a SpaceX per poques setmanes, però bueno, la gent els feia conya perquè no era orbital. Però ara ja tenen el primer coet orbital, que és el New Glenn, que és un pepino bastant maco. És un coet que és més o menys de l'ordre de magnitud del Falcon Heavy. No arriba a ser tan potent com el Falcon Heavy, està mig entre el Falcon 9 i el Heavy. Però vaja, és un monstre bastant gros i té bastantes coses interessants. Alguna part la volen acabar fent reusable i bueno, ja tenen el seu vaixell per a fer-lo aterrar. Utilitza uns motors que es diuen BE4, que els han desenvolupat ells mateixos, el qual té molt de mèrit. Són de metà també, igual que els de l'Starship. I bueno, el cas és que estava previst que enviés unes sondes que es deien... Escapade, era un acrònim de no sé què, però es deia Escapade, que havia d'anar fins a Mart enviant dos naus. I l'havien de llançar al setembre, però bueno, no han arribat a temps, calculen que el primer llançament el podran fer el novembre, i la veritat és que tinc moltes ganes de veure, espero que els hi surti bé la primera, i l'Escapade, si tot va bé, el faran a la primavera. Que, bueno, hi ha tota una història sobre finestres de llançament per enviar naus a Mart, que normalment és curta i tal. En aquí, com que tenen una nau que els hi sobra, perquè les dues naus que van a Mart són molt petitones i això té molta xitxa, doncs poden arribar-ho a fer fins i tot a primavera, que ja no serà la finestra òptima. Perdó. I bueno, la veritat és que està bé veure que a SpaceX li comença a sortir finalment Blue Origin com a competència o un altre candidat a fer coses interessants a l'espai.
Sí, perquè aquí, com a molts altres terrenys, la competència és no només bona, sinó necessària. Sí. Si no heu estat mai a prop d'una torre de llançament, que òbviament n'hi ha de moltes mides, però fins i tot la més petita és un autèntic monstre, tio. És una cosa espectacular. Mira, una anècdota. Quan vaig visitar les de Florida, de les Kennedy Space Center, hi havia com un dipòsit d'aigua enorme. Saps aquests dipòsits d'aigua de la que es veuen a les ciutats, no? Que es veu una torre i a dalt un megadipòsit, no? I jo deia, hòstia, això és per l'incendi, no? Per quan hi hagi un incendi. No és per l'incendi. És per reduir el so i les vibracions quan despeguen els coets. Llencen l'aigua a pressió en l'aire i amortiguen el soroll bestial que fan els llançaments de coets, no? Que em va sorprendre molt. I vaig preguntar a la guia, bueno, al guia. Els guies del Kennedy Space Center són personal del Kennedy Space Center. Els Estats Units és un país molt complicat, ¿vale? La gent no es jubila, però ha de continuar treballant. I molts empleats del Kennedy Space Center, quan es jubilen, fan d'assessors en els viatges aquests de turista, entre cometes, o de demos. Doncs ens va explicar això, diu, penseu que l'aigua aquesta és per incendis? No, és per... I de fet, una altra cosa, de les torres de llançament, vaig introduint així anècdotes, la torre de llançament no impacta contra el terra, és a dir, estan elevades i a dintre hi ha com una mena de coves, bueno, no dic coves, són com tuberes, però en el terra.
El fire trench, que en diuen.
El fire trench, exacte.
La trinxera de flames.
De flames, sí, perquè el que fan és recondueixen la flama que tira cap a baix i la diguéssim que entra com amb aquests espais interiors coberts i surt al final de tot d'una galeria immensa que té com 4 o 5, té diverses sortides, justament per suposo que per ajudar l'impuls, no? I perquè no peti tot allà.
Sí, lo d'ajudar l'impuls és una cosa que jo també m'havia preguntat, però sembla ser que no.
No?
O sigui, s'està calculat que potser sí, però no estem
clar, perquè
si és completament marginal. De fet, el dels water deluge system i els fire trench, o sigui, la quantitat d'aigua que tiren, que és una brutalitat de tonelades, la gent està acostumada a veure quan veu un llançament d'un coet, a veure tota la fumarola per sota i diuen, aquests motors, quanta tralla que treuen. No, la gran majoria és aigua, però això és núvol, és blanc, tot i que el coet estigui cremant querosè. I és quasi tot és aigua. I com bé dius tu, és per evitar el soroll i les vibracions, sobretot per al propi coet. Perquè, de fet, una de les coses que quan tu tens un payload, una càrrega que has de portar a dalt, una de les coses que és obligatòria passar per qualsevol satèl·lit és que el posen en una màquina que li pega unes sacsejades del 15. Perquè el que no volen és que el dia que el vagin a llançar rebi una sacsejada més forta del que s'esperaven i se'ls hi trenqui. De manera que quan dissenyes alguna cosa que ha d'anar amb un coet, ha de suportar unes vibracions molt, molt fortes. I, bueno, i això evita que siguin més fortes encara.
Mira, un altre col·lateral que no havia imaginat en la vida i que és molt important, i per això els retrasos, les programacions, els llançaments són fases molt complexes, tio, però molt. Hi ha un equip de naturalistes, vale? Un equip de naturalistes que viuen en allà bastant gran, tenen unes cases i unes zones, i abans de que s'anunciï un llançament, van a la zona i retiren els animals que estan a les reserves a prop de les torres de llançament. Perquè en el Kennedy Space Center, poso aquest com a exemple, a part dels caimans, hi ha tortugues, hi ha mapatxes, hi ha moltes aus, hi ha un munt d'animals que els han d'allunyar abans de tirar un llançament, o sigui, els han de retirar, si, perquè hi ha diverses torres, doncs depèn de la torre que utilitzin i si han nidat tortugues o han nidat diferents espècies, els naturalistes van i han de retirar tots aquests animals abans que es provoqui el llançament. O sigui, és un step més de la quantitat de passos que es fan per quan hi hagi un llançament, no? Excepte que siguis a Elon Musk i que tot això t'importi una merda i aleshores ho tiris a saco, no? Perquè hi ha agències que li marquen el camí, sí.
Amb això, una cosa que passa ara molt amb SpaceX és que l'Elon Musk és un personatge molt odiat i és perfectament justificable. Jo sóc una persona que ha passat... que està altament decebut amb aquest personatge, amb l'Elon Musk, i al mateix temps el segueixo admirant moltíssim perquè, bueno, el que ha fet amb SpaceX és... jo crec que quedarà gravat a la història. Esperem que sigui el que quedi gravat d'ell, perquè no em faci un desagüissau més gros amb Twitter i que amb Twitter o amb la política americana o amb el que et sigui, i que se'l recordi més per SpaceX que per el que faci, perquè si se li recorda més per l'altre, hòstia, és que l'ha fet molt, molt grossa. Però a nivell de l'espai segueixo admirant, perquè penso que SpaceX pues és una creació on ell ha sabut... crear aquesta empresa. El motiu per el que ho dic és perquè ara molta gent, o sigui, està molt de moda tirar merda a Tesla, SpaceX, etc. I, bueno, no m'estranya, o sigui, és una reacció de lo més normal, però dintre de SpaceX es fan moltes coses que a la més mínima que es desvien del guió se'ls tiren a sobre, i una és el problema amb el medi ambient. De fet, actualment, el motiu per el que la Starship no s'ha fet el cinquè llançament de prova encara, o el principal motiu, segons sembla ser, o sigui, això no és oficial, però és el que transpira, és que estan mirant la pol·lució de l'aigua que es tira, precisament la que acabem de parlar, tota aquesta aigua que es tira s'ha de recollir, tant a Kennedy Space Center com a Boca Chica, perquè els dos són parcs naturals i per tant no pots tirar aigua industrial ni aire contaminada. I tot i que agafen aigua potable, almenys no a Boca Chica, i a Kennedy suposo que també, que també sorprèn que sigui potable, però bueno, agafen aigua potable, i en el cas del Starship crema en metà, i el que acaba sortint no hi ha res en allà que sigui excessivament tòxic, i a més ho recullen quasi tot, però hi ha una petita part que se'n va. Doncs bueno, han de passar un control per assegurar-se que això no vagi no contamini massa. I bueno, doncs han de seguir molts controls. De fet, i també relacionat amb tot el que deies del de sistema d'aigua, etc., a l'Starship, el primer llançament que van fer, van agafar i van dir: ens la juguem, per anar ràpid no posem sistema d'aigua i no posem sistema fire trench. I bueno, van posar el ciment més el ciment més fort que es coneixia, que es coneix, que és un que es diu Fondak, pel que es veu. I bueno, el van fer trossos.
Sí, van caure trossos de ciment.
Veus la imatge i surten uns catxos de terra volant. Sembla ser que el que va passar va ser que, com que allò està amb uns aiguamolls, igual que el Kennedy Space Center, tot i que ho havien posat amb un bon catxo de ciment, etc., a sota seguia havent-hi molta aigua. Doncs, pel que es veu, el motiu pel que va patar no va ser directament per l'impacte, sinó perquè l'aigua de sota va entrar en ebullició i va patar com una olla a pressió. O sigui, és bastant curiós el fenomen que va tindre. O sigui, el ciment en si aguantava, si no fos perquè l'aigua sota va bullir i va explotar. El cas és que ara ja sí que han muntat un sistema, el Fire Trench no l'han fet, segueix sent pla, però el que han posat ha sigut una dutxa inversa. Han agafat i han muntat una dutxa, en lloc de tirar l'aigua des de dalt, que vagi caient, que les flames l'emputxin més cap a baix i que surti per les trinxeres de foc, doncs el que fan és han posat una dutxa molt bèstia, amb molta pressió, que tira l'aigua cap a dalt i que contrarresta, i bueno, i així aconsegueixen despegar i aporten els llançaments al segon, tercer i quart, i els han fet amb això i no han tingut cap problema ni cap destròs a la base, que va ser el gran problema, possiblement el més gran problema que van tindre amb el primer llançament.
Fas bé dir-ho. Florida sorprèn per l'estat, sorprèn per dues coses. Una és perquè és un lloc pla, és totalment pla. Sí. L'única muntanya que pots veure a Florida és merda, perquè són abocadors que els han tapat i amb sorra i han posat gespa, però a sota hi ha merda, o sigui, hi ha abocadors. Són les úniques muntanyes que pots veure a Florida. I l'altra cosa que sorprèn molt de l'estat és la quantitat immensa d'aigua. Vale? Hi ha aigua per tot arreu, hi ha canals, hi ha aiguamolls, i curiosament el Kennedy Space Center té una la zona on està, que està molt mirant a mar, per entendre'ns, és molt llarga però és estreta, és aigua i una petita base de sorra damunt, però hi ha moltíssima aigua sota, de fet a la que perforen una mica troben aigua. Sí.
Està el llançament de Polaris Dawn, ja porten mig minut volant ja, han despegat ja, i bueno...
Sense incidències.
Sí, esperem que sigui tot sense incidències i que recuperin el booster i que, bueno, sobretot que la Dragon que porten, que és una Dragon adaptada per aquesta missió, doncs arribi a sana i salva a l'òrbita amb els seus 4 astronautes.
Ara recuperem això. Una cosa, parlant de l'Elon Musk, jo crec que has fet bé una mica en separar l'èxit o no de SpaceX del personatge de l'Elon Musk, que a vegades jo no dic que no fos molt important en l'impuls i en la posta en marxa. Ara crec que cada declaració que fa ell és perjudicial, amb independència del negoci que valgui. Jo crec que, a més, un dels grans... O sigui, el que és molt positiu de SpaceX és diguéssim, el model empresarial, el model de reaprofitament, que no, ningú s'ho havia marcat com un objectiu clau, i SpaceX, per reaprofitar les parts, era, i que això ja s'inicia amb el procés de fabricació dels diferents components i tot, no? Jo crec que una de les coses que no va fer bé el Musk va ser posar el hype tan alt amb el tema de Mart, perquè sí, arribarem a Mart i farem no sé què, igual ho necessitava per aixecar pasta, ¿vale? Però SpaceX el que ha fet és molt més important que el tema d'anar a Mart, crec jo, no sé com ho veus tu,
Jo no ho veig així, jo penso que realment actualment la credibilitat que té per mi Elon Musk és relativament baixa, però encara crec que el tio realment amb SpaceX vol... és un nen petit aquell home, moltes coses, i aquest tio li mola anar a Mart, i jo crec que realment és la seva motivació. El tio diu, per millorar la humanitat i perquè la humanitat sigui multiplanetària, jo crec que en bona part s'ho creu, sobretot perquè és una cosa divertida. De fet, una de les coses que ell ha dit sempre és que, simplement, fer un desenvolupament com aquest és emocionant, i està guai aixecar-te pel matí i saber que hi ha alguna cosa emocionant. I de fet, penso que aquest objectiu ha ajudat moltíssim a atraure molt talent a SpaceX. Actualment, si ets un space nerd i vols treballar en el món de l'espai, vols treballar a SpaceX. Ara, com diu Glenn, Blue Origin comença a ser una bona alternativa i n'estan sortint moltes de privades, però qui va marcar el ritme claríssimament eren ells, i la seva filosofia és inspiradora. I una cosa que és important és que encara és una companyia privada i ho segueix sent. Si l'Elon Musk el que volgués fos forrar-se de pasta, ja l'hauria comercialitzada. No ho ha fet. Penso que és significatiu, també perquè pasta ja li sobra, no? O sigui, amb Tesla en té més del que necessitarà en tota la vida.
Però ell no era anar a Mart, era anar, o sigui, portar, portar persones a Mart.
Sí, sí, vol colonitzar Mart, és el seu objectiu, jo crec que realment el té.
Però el tempo que ell posava damunt de la taula, els temps, no són realistes, perquè en el moment que...
Ja, però és que l'Elon Musk Time mai ha sigut realista.
No, ni amb Tesla, ni amb Tesla.
L'última que ha dit relacionada amb SpaceX, la va enviar ahir o abans d'ahir, va agafar i va dir, amb el Starship, si tot va bé, d'aquí 2 anys enviem la primera nau cap a Mart, i si tot va bé, d'aquí 4 anys enviem els primers astronautes a Mart. I a veure, la primera Mart d'aquí 2 anys, la veritat és que ho veig possible. Ara també veig molt probable que sigui per pagar-se un pinyaco de 3 pares de cojones contra el planeta, ¿vale? I mira, si a Terra, pues, de puto ru de fuà. Això ho veig possible ara, amb astronautes d'aquí 4 anys. El tio deia, de 4 anys si tot va molt bé, d'aquí 6 si va a mig, i esperem que no sigui d'aquí 8. Jo penso que, bueno, d'aquí 8 tindre astronautes cap a Mart, per què no? No ho veig excessivament disparatat.
És molt complicat un viatge espacial per als humans a aquella distància.
Sí, però bueno, el després... que fa falta és un cos però... que ja s'ha fet a l'Estació Espacial Internacional.
Sí, però... sí, però el factor temps no és l'únic ponderable. Hi ha molts altres, a part de que...
la radiació.
La radiació, sobretot... hi ha altres factors que no es tenen amb, que són més allà del temps, i després que no els pots anar a buscar-los com mira la ISS, que s'han quedat 2 penjats, ara en parlarem. Imagina't si que està a 100 quilòmetres, ara imagina't que se'n va a Mart, no? I que és molt molt difícil, molt difícil, perquè no hi ha recovery plan, no hi ha moltes imponderables.
Sí, estic d'acord. A veure, sobretot si han d'aterrar a Mart i tornar, primer hauran d'agafar i aconseguir que un coet sense personal aterri a Mart i torni.
I torni,
i sí,
exacte.
Jo penso, a veure, 8 anys, per què no? La finestra de llançaments en Mart és cada 2 anys. I estic segur que d'aquí 2 anys n'enviaran un, o potser 2. Però és que d'aquí 4, coneixent SpaceX i la pasta que tenen, no t'estranyi que n'envien 10. No ho sé, no en tinc ni idea, no ho han dit pas. Però per què no? Diferents configuracions, diferents proves, i bueno... A veure quin diferents perfils d'aerobraking, d'intentar frenar amb l'atmosfera, etc. I a veure quin els hi va millor. SpaceX, una de les gràcies que té és que han aplicat a l'Agile i el Lean a la indústria aeroespacial, que és algo el més trencador que han fet. Allò d'agafar, llançar i provar, doncs era una cosa molt nova. De fet, i aquí entronco amb el tema que havíem dit que parlaríem, i ho portem mitjà encara hem començat, és el tema de l'Starliner. Tot va començar quan... la NASA es va quedar sense els transbordadors espacials, perquè hi va haver després del segon accident van dir això ho hem de parar.
Una pregunta, Starliner és Boeing, no?
Sí, correcte.
Correcte.
Sí, és el de Boeing, que és el... Bueno, el que, com tot el que fa últimament Boeing, ha sortit una mica tardana, perquè, vamos, van cap a cuesta abajo y sin frenos. El cas és que...
Jo no segueixo Boeing des d'un punt de vista de l'espai, segueixo Boeing des d'un punt de vista de l'aviació comercial, que m'agrada molt el tema de l'aviació comercial, sí. I hi ha diversos canals a YouTube interessants per analitzar accidents, no des d'un punt de vista... Telecinco, sinó realment amb els informes i tal. Ho recomano molt Mentor Pilot, ho he dit diverses vegades, i just té un capítol o diversos destinats als problemes de Boeing que són...
El problema de Boeing, aquí no em considero especialista en absolut, però el que he sentit a dir que els està passant, i la veritat és que per els resultats que tenen sembla un bon diagnòstic, és que van passar de ser una empresa gestionada per enginyers a ser una empresa gestionada per empresaris i MBAs. Llavors, pues sí, a nivell de costos i tal, potser durant un temps van començar a fer més beneficis perquè havien reduït costos i millorat els productes que venien i bla, 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 però han perdut el transfons d'una enginyeria més bona i fiable i actualment els estan patant coses per tot arreu. Les més famoses són les de l'aviació, amb els Max 747, 747, no, 737 Max, i, però en el món de l'aeroespaial, doncs també. A més, hi ha una cosa, aquí reprenent amb com va començar tot, quan es van quedar els de la NASA sense transbordadors, van dir, bueno, doncs a veure com tornem a l'espai. I van decidir que ho farien amb empreses privades, en lloc de fer ells la nau amb ajuda d'empreses, i ells que dirigien van dir, no, no, ara ho feu vosaltres. I va ser un canvi molt radical, que la NASA va tindre molta resistència, entre altres coses, resistència política. Perquè una de les coses que feien fins llavors era que les coses que es contractaven amb un model que es deia cost plus, és a dir, costos i benefici. El qual significava que et deien, mira, com que això és molt incert, això de construir un Space Shuttle és una cosa molt innovadora i tal, estimem que costarà, m'ho invento, no sé quan va costar aquest, 3 bilions, vale? Doncs mira, aquí tens un contracte que són 3 bilions de costos més un 5% de benefici que et donarem. Però si es dispara i resulta que costa 5, et pagarem 5 bilions més un 5% sobre 5 milions. El qual era una cosa super perversa, perquè llavors Boeing no tenia cap incentiu per controlar costos. O sigui, la NASA estava molt a sobre i ho vigilava, però a la més mínima
estaven...
li interessava tindre més costos.
Sí, sí, sí.
I, bueno, i en cost plus és com van funcionar durant molt temps. I aquí que on van fer el Commercial Crew... vaja, sí, el Commercial Crew i abans d'això el COTS, que era de Commercial Operations Transport System, alguna cosa així, que aquest era per portar només cargo, en aquí va ser quan van dir, no, no, ara fix cost. O sigui, ei, empreses del món, quan ens cobreu per desenvolupar una nau per portar material a l'estació espacial internacional? I al cap d'un temps van fer el Commercial Crew Program, que era quan ens cobreu per fer una nau que vagi cap allà quan, i a preu fixe. Quan es va presentar això també, el canvi de cost plus a preus fixes, doncs clar, hi havia un lobbying brutal de totes les grans empreses que havien estat fent totes les naus, que eren en plan, no, no, no ens treguis la gallina als ous d'or. Però a més, hi va haver el fet de que, clar, quan van dir, vinga, a preu tancat, van començar a aparèixer noves empreses, entre elles SpaceX.
Sí, quan perquè va... cadascú feia els seus números, no, entenc?
Exacte.
Era com un concurs públic, per entendre'ns, eh?
Sí, sí,
tu saps els marges. Per cert, un parèntesis. Aquest model que expliques per la construcció d'alternatives al transbordador, o el que havia hagut abans, de cost-benefici, ja havia provocat a Boeing un gran fiasco. A què no saps quin és?
No, no.
L'alternativa americana al Concorde.
Ah, vale.
Hi ha un reportatge també a YouTube, molt bo, de com va ser la carrera dels avions supersònics, que van caure tots, o sigui, només va sobreviure el Concorde, però als Estats Units políticament va posar molts diners, i havia una joint venture, però potser el principal actor d'aquesta joint venture era Boeing, vale? I no va arribar mai a... tenien hangars amb prototips que mai van veure la llum. Van fallar.
Déu-n'hi-do. Sí, però vaja, és que aquest model em sembla tan pervers que no sé com punyetes el fan. Si el fessin aquí estarien dient España diferente, mira qué mierda que hacemos. Perquè em sembla un disbarat. Però els americans s'han passat dècades fent-ho i ara no.
Que t'havia interromput. Segueix.
Sí, sí. Total, que el 2011 van agafar, van presentar això, es van presentar diverses companyies, les que tenien més números eren les dues que van guanyar, Boeing amb l'Starliner i SpaceX amb la seva càpsula Dragon. I també estava Blue Origin presentant les seves propostes i s'hi renovada amb una nau que es diu Dream Chaser, o sigui, perseguidor de somnis. És molt xula, l'estan desenvolupant encara. Però bueno, van guanyar SpaceX i Boeing. I tothom, era l'any 2011 i quan finalment es va acceptar era el 2014. El 2014 SpaceX encara tenia que demostrar moltes coses. I molta gent deia, no, dona'ls a Boeing. I la NASA mateix va agafar i va dir, evidentment li donem a Boeing perquè són els que ho faran, perquè són els que ho han fet tota la vida i són els que en saben. Però mira, anem a posar una miqueta de competència. I de fet a Boeing li van donar un contracte de 4,2 bilions i a SpaceX li van donar 2,6. Per lo mateix, 6 vols tripulats a l'Estació Espacial Internacional, més les proves, etc etc. I bueno, i tothom deia, va, els SpaceX, a veure què fan. I bueno, els resultats ja els sabem tots. SpaceX porta ja 8 missions tripulades més una de demostració a l'Estació Espacial Internacional i Streamliner a la... Streamliner està està anant per Starliner, això. L'Starliner està anant per primera vegada en allà i ja ha tingut que tornar buit perquè ha donat problemes. I, de fet, els problemes d'Starliner han sigut continus. Mm. Ja, només per començar, al llarg del programa, el Crew Dragon va ser primer en fer un avortament.
A veure, recordem un moment als oients que no estiguin molt al cas. Boeing va fer un llançament de l'Starliner amb dos astronautes. Sí. Per cert, dos astronautes, un home i una dona, d'unes edats bastant avançades,
no? 58 i 61 temps.
Sí, que anaven a passar 8 dies, una setmana llarga, a l'Estació Espacial Internacional i tornar, perquè era com un vol demo, no? És a dir, els portem, fan caqueta, toquen quatre interruptors i els tornem a la Terra. Però tot ha anat malament, tot, una mica més i no arriben, i una vegada han arribat no els poden tornar, i no sé els detalls, tècnics.
Poder podrien, però han agafat i han considerat que el risc de tornar amb aquella nau era més gran que el risc del que acabaran fent.
Bueno, que es van trencar molt, s'han trencat moltes coses, no?
Unes quantes, i de fet amb l'Starliner, així com el Dragon, pues sí, han tingut algun problema. El més espectacular va ser que...
Perdona, Albert, una cosa, i no poden venir amb una nau russa o alguna
cosa? És més fumut del que sembla, perquè hi ha diverses coses, sobretot dos, que són molt importants. El seient i el vestit espaial. Per cert, el vestit espaial ho vaig haver de buscar ahir, perquè el space suit, com es diu en català? Trajo, no?
Vestit espaial. Trajo, sí.
És com vestit... surt a la Wikipedia. Vale. Total, que el vestit espaial és a mida i les butaques són a mida. No totes, depèn de la nau, però en el cas de la Soyuz són a mida, perquè a Soyuz es peguen un pinyaco contra el terra bastant fort. De fet, la nau, quan està arribant, ja va a una velocitat més o menys raonable, però per parar el cop, just abans de picar, fan una explosió per crear un petit coixí d'aire, diguéssim, i finalment piquen. I el cop pues, té bastanta gest d'acceleració, de manera que estan, quan arriben al terra, estan en una butaca que en realitat no estan sentats, estan bàsicament estirats, perquè així el cop se'l fan d'esquenes, i estan amotllats exactament a la forma del cos de l'astronauta, que ha de ser veure amb el vestit de la Soyuz, perquè tots aquests vestits van amb el cordó umbilical per assegurar-se que si hi ha una descompressió o qualsevol problema, doncs no es morin els astronautes. I clar, la Soyuz té els seus vestits a la seva mida, amb les seves butaques, la Starliner també, i la SpaceX també. I bueno, llavors no els poden canviar. Amb la qual no podíem fer aquest canvi. Llavors, anem a mirar l'Starliner, què li ha passat. Per començar, les desgràcies que va tindre ja abans. Simplement algo tan simple com el primer vol curtet d'agafar i fer un pat avortès, que en diuen, que és allò, en cas de que exploti el coet mentre estem abans de llançar o al principi, a veure si la nau, la càpsula que està a sobre, és capaç de sortir disparada per escapar-se de l'explosió i aterrar amb els paracaigudes i així salven els astronautes. La van declarar un èxit, però les tres paracaigudes només se'n van desplegar dos. Que bueno, per això en tenen tres, perquè en pugui fallar. O si en fallen dos, et pegues un pinyaco que et mates. Després van agafar i van fer... vinga, ja hem fet això. Anem a fer el primer vol no tripulat cap a l'Estació Espacial Internacional. No van arribar. O sigui, van agafar, el llançament va anar bé, però es va quedar a poca alçada, perquè resulta que el moment en què es va separar la càpsula del coet que l'havia propulsat, es van sincronitzar allò. Quina hora és? I va dir, són 11 hores més tard del que és. I bueno, va funcionar tot malament. O sigui, els propulsors es van disparar més estona el que tocava, van entrar en una òrbita que no tocava, va consumir més propel·lant, més combustible i component del que tocava, i es van quedar sense prou combustible i component com per poder arribar a l'òrbita de l'ISS, i van haver de tornar per baix. Pel mig també van tindre algunes pèrdues d'heli, van tindre alguns problemes amb uns motors que havien de corregir l'òrbita, etc. I bueno, van haver de repetir. A la segona van arribar, i tot i així van tindre diversos problemes. Entre ells els thrusters, els petits motors que ajuden a rectificar l'òrbita i moure's, i situar-se bé. Alguns van fallar, però no prou com perquè no poguessin acoplar-se. Es van acoplar, es va desacoplar automàticament, va tornar i va dir, vinga, va, ara ho fem amb astronautes. I ja quan ho van haver de fer amb astronautes, ja quan estaven a terra van detectar la pèrdua d'heli. Resulta que per... l'heli s'utilitza per moltes coses en el món de les naus. Un dels usos més habituals és per poder comprimir els dipòsits de combustible. Perquè el combustible que tens... Bueno, el combustible comorent... els dos pues, es van buidant, ho porten en format líquid perquè estan amb temperatures criogèniques, però a mesura que es va buidant, clar, no pots deixar que el que hi ha a fora es buidi, perquè estructuralment faria que la cosa col·lapsés. Llavors l'has d'omplir de gas. I una manera típica de fer-ho és agafar i injectar-hi hèlit, que el portes supercomprimit i el poses allà en format gas i almenys així mantens la pressió. Bueno, si perds hèlit, si en perds poc, doncs mentre no sigui prou com perquè acabis tenint problemes, doncs endavant, que és el que
sí,
van dir.
I compte, perquè aquestes deformacions per no poder reomplir els espais han sigut font de la majoria d'accidents que han hagut en l'astronàutica,
Sí, bueno,
o una gran part, eh?
La majoria, que a fi de comptes, aquests han vingut per vàlvules. La majoria de problemes són vàlvules.
Vàlvules.
O sigui, fer una vàlvula sembla una tonteria que tothom coneix, però és difícil de
fer. És crític, totalment.
Exacte. I, bueno, el cas és que, pues, a part de la pèrdua d'heli, que tot i així van dir, va, no és prou greu, tirem igualment, van fallar 5 dels motors per controlar la trajectòria. A veure, 5 poden semblar molts, però també s'ha de tindre en compte que n'hi ha 50 i pico, o alguna cosa així, em sembla, en total. 52 en el mòdul de servei. I, bueno, com que van fallar, clar, que te'n falli 5 pot semblar pocs, però és que, clar, resulta que moltes vegades són simètrics. Si vols que la càpsula roti, doncs no, normalment no n'engegues un d'un costat, sinó que engegues un d'aquí i un d'allà, llavors la fas girar. I si vols que pugi, no pots disparar només d'un costat, perquè en lloc de pujar et farà així, de manera, o sigui, t'anirà a costat. De manera que els has de disparar dels dos costats a la vegada. De manera que quedar en falli un és una petita gran putada. I això, el fallo dels thrusters, que ja els havia passat diverses vegades, és el que ha fet que agafin i diguin, mira, no ens podem arriscar que la tornada intentin orientar-se bé per entrar a l'atmosfera o el que sigui, falli i els tios o es perdin a l'espai o es cremin a l'entrada.
Moltes de les dels satèl·lits i coses que estan a dalt a l'espai van tombolant tota l'estona, tio. Van donant voltes i... Sí que tenen control, però que trastavelli tot i que giri i tot això no importa, perquè no s'han d'acoplar a cap lloc ni porten persones dins. Vale? Ara, si t'has d'acoplar en un lloc o portes persones dins, tu no pots estar donant voltes de forma aleatòria, despindolada tota l'estona, perquè no és el que toca. Ho dic perquè... Tornant a allò de la radiodifusió dels satèl·lits, a part de controlar l'efecte Doppler, el satèl·lit està donant tombarelles tota l'estona i, tot i que l'antena enfoca a la Terra, et canvia la polarització perquè va donant voltes la cosa, tio. O sigui que la ràdio ens canvia la polarització. Per això, l'antena, quan jo explicava aquella anècdota de l'antena per anar seguint el satèl·lit, no només l'has de seguir en la seva posició, sinó que l'has de canviar de vertical a horitzontal perquè canvia la polarització de l'emissió de ràdio, perquè l'antena dona voltes com una peonza. Explico també l'anècdota pel parèntesis, perquè molts dels estris que tenim a l'espai no tenen aquest control fi de la rotació i de les posicions, però si t'has d'acoplar a algun lloc o has de portar persones, aleshores sí que és clau.
O sigui, no te la pots jugar a no tindre un bon control fi de tot el que passarà. O sigui, de fet, a l'angle en el que entres a l'atmosfera per poder aterrar on has d'aterrar, que també és en aquest cas l'Starliner aterra a White Sands, encara que vaja, no, això no fa gaire diferència, sigui mar o terra, has de ser bona terra perquè t'han d'anar a buscar. Doncs has de vigilar-ho perquè, bueno, has de saber on acabaràs petant. Petant no és la bona expressió, on acabaràs atapant o ameritzant. I, bueno, i el cas és que van agafar i va haver-hi molt de debat sobre com fer-ho, si tornaven o no. I, bueno, els hi va costar setmanes decidir què feien, i entremig van sortir diverses sorpreses. Una de les sorpreses va ser que van agafar i van dir, bueno, va, anem a avaluar que l'Starliner torni sol. I van dir, ei, Boeing, podem tornar sols, no? Bueno, és que us hem de dir una cosa. Què passa? Però si va tornar sol l'altra vegada. Ja, però és que el software per tornar sol, com que no feia falta, no l'hem mantingut i no està garantit que funcioni amb la nova configuració pilotada. Però què me dices? Sí, hem de repassar el software tal... En 2 setmanes ho tenim fet. I bueno, sí, 2 setmanes més tard ho van tindre fet, és veritat. Però havien tret el software per el tornat autònom de la càpsula.
Bueno, curiós.
El van reincorporar i és d'aquelles que dius, what? I l'altra cosa és que, bueno, un dels motius també per als que van estar durant bastant de temps mirant a veure què feien i intentant averiguar què passava és que els thrusters que han fallat, els motors que han fallat, estan a el que se'n diu el trunk o la part de servei de la càpsula. I aquesta part es crema, no tornarà a la Terra, de manera que no podran mirar què els hi ha passat a aquests motors ni els podran analitzar perquè es cremaran a l'atmosfera. Llavors, Boeing li interessava molt fer totes les proves possibles mentre estaven a l'espai, perquè és l'únic moment en què poden. I al mateix temps no podien gastar gaire combustible perquè està limitat. De manera que van reproduir moltes coses amb simulacions a la Terra. I es van trobar una cosa que creuen que és el que ha passat, que és unes vàlvules que pel que es veu tenen...
Tornem a les vàlvules.
Exacte. Tenen una tanca de teflon que sembla ser que com que els motors estan super empaquetats, hi ha molts motors junts, doncs es sobrecalentava massa. De fet, la gestió de la calor a l'espai és un problema molt greu. De refrigerar coses a l'espai és molt difícil. Si et pots pensar, fa molt de fred, ja, però no hi ha res que el condueixi.
Sí. Ai, que és un... mira, no sé què he fet amb els dits, però sí. De fet, no és només la calor i el fred, sinó els canvis bestials de brusquetat de temperatura, no?
que
dilaten i contrauen els materials d'una forma bestial.
Sí,
perquè
aquest és el motiu per el que hauran de desorbitar l'estació.
Quan no et dona el sol, fa un fred que te cagues, però en el moment que mires el sol fa un calor que torra. O sigui que és incompatible. Sí, que això també passa a la superfície dels planetes sense atmosfera, no? Que passen de temperatura a la lluna mateix, sí.
Sí, sí. I bueno, el cas és que bueno, amb aquesta se'ls hi va escalfar massa i sembla ser que el teflon doncs, se'ls hi deformava, i el deformar doncs, feia que les vàlvules no anessin bé, i si les vàlvules, de fet el que passa és que estan les vàlvules obertes perquè entrés els líquids que han d'entrar perquè funcioni el motor, i com que s'inflaven feien que no entrés prou, per tant perdia eficiència el motor, perdia capacitat d'impuls, i quan la nau detecta aquest motor no va sent, estan anant a 50 i hauria d'estar anant a 100, el para, perquè a saber què li passa igual ara em peta. I si peta, llavors tens un problema molt més gran. O sigui, millor parar el motor que seguir-li donant canya quan no saps què li passa i que t'acabi explotant. I bueno, i aquest és el motiu. I ara, pues, bueno, la logística se'ls hi ha complicat. Com he explicat abans, hi ha allò dels seients i allò dels trajos. També hi ha una altra cosa que feia la vida difícil a l'Estació Espacial Internacional, i és que només hi ha dos adaptadors internacionals, que se'n diuen. Els internacionals són els que es van adaptar als que ja hi havia a l'Estació Espacial Internacional, perquè hi pogués anar al Commercial Crew Program. De manera que tant la Starliner com SpaceX tenen el mateix tipus d'adaptador i estan preparats per col·locar-se en aquests. En canvi, els altres doncs, o són per cargo o són per... O són per... Un segon, sisplau. O són per cargo o són per la...
Per persones, no? Per humans.
No, per la Soyuz.
Per la Soyuz, per humans, vale, sí.
Però, bueno, és una mica diferent. El cas és que... Només n'hi ha dos, i clar, un està ocupat per la Dragon de la Crew 8, vale? I l'altre estava ocupada per la Starliner, de manera que no podien enviar ninguna nau més, i han de fer que la Starliner se n'anés, que ara és la situació en la que estem. La Starliner va tornar sense cap incident, no li va fallar cap thruster durant la tornada, almenys no ho han dit si ho ha fet, i bueno, i ara d'aquí una setmaneta agafaran i enviaran a la SpaceX la Crew 9, vale? Que estava previst que anés amb 4 astronautes, però hi anirà amb 2. I a més portarà dos vestits espaials de reserva per la Sunita i en Baig, que són els dos que s'han quedat allà doncs 8 mesos en lloc de 8 dies. I ara, mentre només tenen una nau de SpaceX, si passés alguna cosa a l'Estació Espacial Internacional, que no ha passat mai, ja seria mala sort, però
bueno,
ara mateix...
Han passat coses, no han passat descompressions, sí. I tal, però bueno, no res que així... Home, han passat coses crítiques, però no... d'evacuació immediata.
Exacte. A veure, s'han preparat per evacuació immediata moltes vegades. En plan, no sé si hauran sigut 10 o 50, però unes quantes vegades s'han hagut de preparar perquè hi havia risc de col·lisió amb alguna cosa i no podien evitar-ho. Que normalment ho eviten, però alguns casos, doncs, la veritat és que no sé per què, però sé que algunes vegades ha passat i llavors s'han de preparar allò. Ens posem a les càpsules per si fa falta, botoncico i me voy d'aquí. I bueno, ara mateix, si haguessin de fer això, em vaig dir la Sunita, el que farien seria estirar-se al terra de la càpsula del Crew 8, perquè hi hauria els 4 astronautes que van pujant allà i ells dos es fotrien al terra dient Jesucito de mi vida que me quede com estoy, perquè com realment s'hagin d'escapar i hagin de fer tota l'entrada a l'atmosfera i a l'amaratge, estirats al terra, que sí, els hi han posat, no s'ha fet pública cap imatge, però els hi han fet algun tipus de sac de dormir superprotegit perquè no es matin si els hi passa això, en teoria, però clar, és super MacGyver, per dir-ho
així. Un Michelin, els han fet un traje Michelin d'aquests.
Exacte. I bueno, i així estaran durant 2 setmanes, que esperem que no els hi passi res, perquè serà un bon susto si els hi passa. I la NASA ha preferit tindre 2 setmanes amb aquest petit risc que agafar i ficar-los als Starliner de tornada. Que també s'ha de dir que si hagués passat un risc similar a aquest mentre l'Starliner estava allà, la idea era que en Bagi i la Sunita anessin a l'Starliner. És més segur que estàs tirats al terra de la Dragon.
Ja, ja.
Però bueno, i això, pujarà la Crew 9, hi ha un parell d'astronautes, la Sena Carman i la Stephanie Wilson, que estan super...
preparades ja,
perquè havien de pujar.
Ah, no, aquestes són les dues que no aniran, és veritat.
Exacte, i aquestes que em foden. I l'Alexander Gobunov, que és un rus, perquè sempre segueixen fent intercanvis, i en Nick Hack, doncs són els dos que pujaran i baixaran amb la Sunita i en Bajol, és el febrer o alguna cosa així. Bueno, 8 mesos després d'haver pujat.
Déu-n'hi-do, eh? Et mentalitzes per passar 8 dies i te n'estàs 8 mesos.
Sí, però vaja, això...
Ah, bueno, és gent preparada.
És possible que els hi faci il·lusió, perquè a mi m'agradaria estar
a l'ISS. Sí, ja. De totes maneres, els astronautes que estan a la ISS no s'estan rascant el melic. Tenen uns... tenen molta feina, tio. Hi ha un programa que és molt maco. O sigui, nosaltres fem servir els radioaficionats fem servir l'estació espacial com a repetidors. Tenen un transponder d'UVA-QEFA, un altre d'UVA-QEFA, i fem comunicacions de pujada per una freqüència, de baixada per una altra. Però dins de la nau tenen equips de ràdio i ells poden transmetre i emetre els propis astronautes per les bandes de radioaficionats. Alguns d'ells fins i tot són radioaficionats de llicència, i si no tenen una llicència especial que els otorga la ARRL, que és l'Associació de Radioaficionats Americans, i poden transmetre, o els russos tenen la seva, i poden transmetre com a radioaficionats. Hi ha un programa molt interessant que amb una emissora de ràdio com la que tenim els radioaficionats a casa es munta en una escola i fan trucades i xerren amb els astronautes des de les escoles. Vale, els astronautes atenen. I això ho fan amb temps, i explicava una anècdota, dic, hòstia, és una activitat que ens agrada molt perquè tenim contacte amb els crios, tenim contacte amb les escoles, però ens costa horrors trobar el temps per fer-ho, perquè tenim uns programes, o sigui, tenen els dies super... A més, quan han de fer esport o exercici, l'han de fer, quan han de fer no sé què... O sigui, tenen tota una agenda super plena.
Sí, allà des del...
A part de experiments, coses i programes, que molts d'ells són financiats i que són d'obligat compliment perquè paguen parts de les missions.
Mira, em sembla que ha sigut aquesta setmana o la setmana passada, per primera vegada han utilitzat una impressora 3D de metall
allà dalt
a l'Estació Espacial Internacional. Fins ara havien fet en alguna de plàstic. Per primera vegada és una impressora 3D que havia fabricat l'ESA i, bueno, han imprès en metall, que és una cosa que si funciona serà molt útil per les missions futures.
Mars, sí. Correcte.
Fins ara la impressió 3D en plàstic també anava bé, però bueno, aquesta pues, els anirà millor.
Hòstia, estic al·lucinant molt, Albert, perquè tot això és molt, molt interessant i és molt difícil trobar aquesta informació acoplada, o sigui, curada, treballada. Ens queden poc més de 6 minuts i hem de parlar de Polaris Dawn. O sigui que tira.
Vale, el Polaris Dawn, bueno, com hem dit, l'estaven llançant ara, sembla que ha anat tot bé, no he sentit l'àudio.
Això de quina empresa és?
Això és SpaceX, la nau és de SpaceX, un Falcon 9 amb una Dragon. La Dragon ha sigut adaptada i la gran cosa que té Polaris Dawn és el fet de que serà la primera vegada que es provin els vestits espaials extravehiculars de SpaceX.
És el programa, perquè ho entengui la gent, que no sigui... És, diguéssim, el programa de SpaceX de llançament d'astronautes, en persones, no?
Sí, sí, sí. O sigui, utilitza una Crew Dragon, o sigui, una Dragon d'astronautes, no de cargo, no de material. I bueno... SpaceX ja havia fet el seu propi vestit d'astronauta, que té una pinta molt més moderna que els catxarros que fan anar els altres.
De fet...
Hi ha alguns que no són tan dolents, però els de la NASA, per exemple, els que estan a l'Estació Espacial Internacional per fer activitats extravehiculars, tenen 40 anys ja. Fan 40 anys que els van fabricar.
Sí, de fet, si compares els que presentava SpaceX amb els que veies en el Kennedy Space Center, que s'havien utilitzat, i que de fet són les que hi ha ara, són una evolució amb molts pocs canvis de les que hi havia això fa 40 anys, són diametralment oposats, tio. Unes coses amb unes pressuritzacions, una manca de mobilitat immensa que hi havia abans, i ara ha canviat bastant, no?
No creguis. En aquí, precisament, la mobilitat, aquest primer vestit extravehicular que tindrà SpaceX, bueno, que té SpaceX i que el provaran en aquest vol, la mobilitat que té és bastant limitada. El que, bueno, per algun lloc han de començar. I el problema de la mobilitat és que, clar, estàs a la buit de l'espai, amb la qual per poca pressió que tinguis dintre és molta més pressió que fora i, per tant, vas inflat. I si estàs inflat, et costa moure. Llavors han d'agafar i posar, per exemple, tenen una ròtula, una articulació a l'alçar els ombros, tenen una altra ròtula aquí a les, una miqueta més amunt de la munyaca perquè puguin moure els braços així radialment, diguéssim, a les mans o a la munyaca radialment, i bueno, i alguns més, perquè en general quedes inflat, i quedes inflat superapretat i és molt difícil moure't i has de fer molta força per moure't. Els de la NASA són molt més vells, estan més obsolets, però la veritat és que a dia d'avui tenen més mobilitat que els nous.
Pensava que era el contrari, perquè no. són molt més acoplats, com més finets, més adaptats al cos, no?
Sí, però la pressió la tens igual i, bueno, sí, és la primera iteració. Com sabem, SpaceX utilitza tecnologies àgils, de manera que en lloc d'agafar i intentar fer el que es pugui moure més del món, no han fet. Anem a provar primer, que es mogui una miqueta. De fet, no faran, sembla ser que no faran una gran sortida allò penjant-se a l'espai del cordó umbilical, sinó que es quedaran amb una escaleta, sortiran, s'aguantaran i tornaran a entrar, poc més que això. I mentre ho fagin, doncs faran diverses proves científiques de veure, doncs, bueno, ritme cardíac, deshidratacions, bueno, el que faci falta per veure que tot va bé. I una cosa interessant és que ho transmetran en directe. I les càmeres no tenen només càmeres a la nau, sinó que hi haurà càmeres a dintre dels cascs. Bueno, hi ha càmeres dintre dels cascs. I segurament veurem el que veu l'astronauta. El qual pot arribar a ser bastant xulo. Encara no
I no serà una pel·lícula, o sigui, serà de veritat. Que això ho hem vist moltes vegades i sembla que sigui una cosa senzilla, però no. En temps real no s'ha vist amb càmeres d'astronautes, perquè us recordo que els de la Lluna portaven una càmera d'aquestes de mà amb un cordó per poder transmetre. No eren càmeres acoplades en el casc ni res. Sí.
I bueno, el fet que ho transmetin en directe penso pot ser bastant xulo. Jo, vaja, a menys que m'ho facin a una hora molt intempestiva, intentaré veure-ho en directe si puc. I no només seran els que surten fora, sinó que la càpsula Dragon no té una zona de descompressió, de manera que despressuritzaran la nau sencera, de manera que, tot i que només hi haurà dos astronautes que pujaran per l'escala, els altres dos es quedaran sentats a la seva butaca, però aniran amb vehicles d'activitat espacial, extravehicular, perquè a fi de comptes, tot i que estaran dintre del vehicle, a dintre del vehicle haurà sortit tota l'atmosfera que tenen i estaran amb el buit absolut.
Sí, que és igual que estiguin dins que fora en aquest aspecte, perquè necessiten el mateix suport vital.
Exacte.
Correcte.
I bueno, és emocionant veure com van avançant. I aquest és completament privat. Això hi ha un paio, es diu, que és el capità de la missió, el Jarek Isaacman, que és un milionari d'internet. I ja és la segona missió que vol aquest home. I està posant molta pasta de la seva butxaca, aprofita per fer-se publicitat de l'empresa que té i per fer algunes accions benèfiques per un hospital infantil, etc. Però està finançat per ell, el qual és bastant espectacular. Suposo que a SpaceX també li interessa ajudar, perquè estan desenvolupant moltes funcionalitats que SpaceX necessita, amb la qual cosa, doncs, mira, tenen un...
No, i des del punt de vista de... d'això que parlàvem al principi, de la competència, no? És dir, hòstia, a tu t'han donat la pasta més gran, has anat aquí de guais i al final has de venir jo a rescatar-te, no? Vull dir, jo si fos el capo de SpaceX, que no té per què ser el Musk, sinó el senyor de SpaceX.
La Wayne Shotwell és la que realment mou el...
Jo, la propera vegada que la NASA tornés a posar un concurs públic, diria...
Sí. Bueno, de fet, Starliner és molt probable, ja veurem. Si fos només econòmicament, cancel·laria el programa Starliner, perquè ara han de fer una nova vol de demo, que no els hi pagarà la NASA, l'han de posar a la seva butxaca, però això era fixed price. I, bueno, i a més, es calcula que si han de fer una nova demo, recertificar, primer arreglar els problemes que estan tenint, etc., d'aquí a que puguin enviar astronautes definitivament i cobrar per haver enviat astronautes, estarem molt a prop del 2030, i el 2030 l'Estació Espacial Internacional deixarà de volar, amb la qual els 6 vols que teníem previstos ja no els hi caben. I bueno, i tenen un problema més, i és que l'Starliner es llença amb un coet que es diu l'Atlas 5. Però els Atlas 5 ja no es fabriquen, perquè utilitzen uns motors de fabricació russa que està prohibit importar-los. Per tant, tots els llançaments d'Atlas que es poden fer amb els motors que ja tenen
previstos,
estan tots venuts. I bueno, o sigui que és molt probable que d'aquí un temps sentim que Starliner es cancela. Ja ho veurem.
Mira, anem a tancar ja, perquè ja portem l'hora. Una última pregunta, que no ho sé, la veritat és que no... Hi ha alguna alternativa a la ISS? Una nova ISS? O què es pretén fer? Perquè és molt important que hi hagin astronautes a l'espai bueno, qui diu a l'espai pot dir a la Lluna, eh? Quina alternativa tenim a futur? Perquè això ens ha donat...
Normalment, el que crec que acabarà passant... hi ha algunes els intents d'iniciatives governamentals, però no crec que triomfin, seran privades. Sí.
Està a l'estació xinesa, no?
Sí, a la Tiangong.
La Tiangong.
Sí, aquella està i està creixent i en allà sí que... Aquesta sí que és veritat que és possible que segueixi. La veritat és que els xinesos és molt possible que acabin adelantant. Si no fos per SpaceX, els xinesos actualment estarien més endavant del que està als Estats Units.
I ho han demostrat a la Lluna, ho han demostrat en molts llocs. Eh? Sí.
I Blue Origin, doncs, bueno, jo crec que també un dels motius per als que està posant-se les piles de mala manera és perquè bueno, SpaceX està passant per davant. Si no, no sé si ho farien tant, però bueno, potser sí. I el cas és que el reemplaç de l'Estació Espacial Internacional jo crec que serà iniciativa privada i una opció barata és l'Starship. L'Starship és un catxonave que lo flipes, té una quantitat d'espai brutal i simplement deixes una en òrbita i en allà t'hi caben experiments per avorrir, astronautes per avorrir, amb la qual cosa ja la tenen pràcticament feta, l'han de fer human rated, o sigui, preparada per humans, això encara no, ni han començat, però no m'estranyaria que d'aquí un temps el lloc on hi hagi més astronautes o més persones a l'espai sigui a dintre d'un Starship. A dia d'avui és el que sembla més plausible. S'estan construint també iniciatives privades per fer hotels a l'espai.
Sí, però això està molt més lluny en el temps que no una...
Bueno, i que a més se'ls haurien de fer expressament i en canvi l'Starship ja l'estan fent. Amb la qual cosa no hauran de fer cap investigació addicional. I pot ser la pera, vamos. Jo si m'ho fan barato, jo m'apunto. Ja hi vaig.
Albert, portem una hora. Moltes gràcies. Jo crec que la idea d'avui era aquesta, justament. Hem esgotat una mica el guió. Hem parlat de tots els diferents players que tenim avui en dia damunt de la taula, amb les anècdotes d'última hora amb aquests dos astronautes que estan allà penjats a la ISS i repassant una mica el punt d'on com es troba cada una de les quatre, bueno, de les tres empreses més importants i la quarta en joc, que és la pròpia NASA. Un plaer, Albert, tio. No podem tornar a trigar 5 anys a posar-nos al dia, eh?
Estic d'acord, i més a més, vaja, amb temes d'espai està evolucionant a un ritme que sí, en podríem fer més
útil. L'últim minut mosseguis que hem tingut durant l'estiu ha sigut amb el nostre grup de mosseguis que viuen als Estats Units. Sí. Vam estar parlant del moment que hi havia i semblava que ja ho teníem tot dit, no? I el Ciner Bof, que està a Califòrnia, a Carolina del Nord, va dir que a Amèrica passen molts canvis de guió en poques setmanes, no? Aquí a l'espai també, o sigui, a la carrera espacial també hi ha canvis de guió.
Afortunadament, sobtats. Després de bastant temps on les coses eren una miqueta socilles,
ara hi ha
coses molt interessants.
I seguir, si no ho heu fet mai, és molt recomanable, seguir els llançaments en directe. Ara això està funcionant molt bé a YouTube, hi ha molts canals que ho retransmeten amb gent bastant professional a darrere, a part dels propis vendors, no? Fabricants.
Aquí diré que les transmissions importants que hi ha en les properes setmanes, la de l'espai espai el passeig espacial que es faran els de Polaris Dawn, pot valer la pena veure'l.
Sí.
I l'IFT5, l'Starship, el cinquè llançament de l'Starship. Si no heu vist el del quart, mireu-lo, que a més, com que és en diferit, pots fer fast forward. Veure la reentrada de l'Starship a l'atmosfera, ionitzant tota l'atmosfera, com brilla i com se'ls va començar a fondre un aleró, i tot i així va aconseguir moure's i va aconseguir controlar, és espectacular, una de les imatges més impressionants que he vist en la meva vida, i mira que mirant llançaments, era preciós. I bueno, i si el cinquè els hi va com preveuen, tenen previst que si ho aconsegueixen pot ser la bomba d'agafar el booster amb els palillos, que en diuen, és a dir, a la torre de llançament tornarà, hi ha un parell de palillos
allà,
i l'agafaran pels palillos en lloc que toqui terra es quedarà penjant d'un parell de els palillos,
espectacular.
És el mecafila, o sigui, és enorme.
Sí.
Si ho fan, pot ser èpic. O sigui, recomano molt, molt que si dius això, els llançaments, mireu-vos a l'IFT5, Integrated Flight Test número 5 de l'Starship. Jo començaria per aquest, el segon més emocionant serà el del Polaris Dawn.
Molt, molt bons consells. Albert, un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies en aquests minuts, mosseguis.
Moltes gràcies a tu, m'he passat molt bé.
Jo també, tio, sempre que vens és un mar de coneixements. I a tots els mosseguis, que sapigueu que aquest és l'últim minuts mosseguis de l'estiu, però divendres, això estem ara gravant-ho a dimarts, que són migdia, divendres tenim el primer programa de la temporada 18, ¿vale? Que Inicialment anàvem a parlar de la keynote d'ahir d'Apple, però aquest dematí he parlat amb el Marc i em sembla que parlarem de coses completament diferents, però sí que ja sabeu com va la història. Albert, una abraçada, maco.
Igualment, moltes gràcies.
I oients, ens retrobem de seguida, en pocs dies. També fins aviat. Adeu.